l'anàlisi de l'últim partit, l'estat de l'actualitat arlequinada, sortejos. Els arlequinats opinen a l'espai de debat del Tribuna Preferent, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Molt bon vespre, benvinguts al primer Tribuna Preferent d'aquest 2025, que comença mogudet, comença bé, com en les últimes temporades al Centre d'Esport Sabadell, perquè per quart curs consecutiu hem de parlar de relleu a la banqueta del Centre d'Esports, i això mai són bones notícies. Ahir, en les últimes hores, s'ha confirmat aquesta destitució de David Català com a entrenador del Centre d'Esport Sabadell després d'acumular la setena jornada consecutiva sense guanyar. Abans d'acabar el 2024 havien estat 6 empats consecutius. Ahir les coses van empitjorar amb aquesta derrota per la mínima a l'estadi 0-1 davant el Torrent. Insistim també en el primer compromís del 2025. Hores mogudes, dies moguts. De fet, aquesta aturada nadalenca, tot i que no havia passat res com a tal, també havia estat de rumors, d'especulacions, de fins i tot un punt de desconfiança, de mala maror, digueu-li com vulgueu, i finalment doncs, el desenllaç que algú dirà gairebé anunciat des de feia dies, des de feia setmanes, i més després que ahir, insistim, s'agreugés aquesta situació amb la derrota davant el Torrent, que, esportivament parlant, ha fet que el Centre d'Esports surti de la zona de play-off per primera vegada des de la segona jornada. Per tant, l'equip en caiguda lliure, s'ha decidit prendre aquesta decisió dràstica per intentar tallar d'arrel les males sensacions generalitzades i redreçar el rumb en aquesta segona meitat de temporada, perquè realment l'objectiu del Sabadell és ambiciós. En qualsevol cas, 8:03 del vespre, benvinguts a tots els que ens seguiu a través de l'antena de Ràdio Sabadell, també del canal de Twitch, com sempre us diem, a banda de desitjar-vos també bon any, doncs això, que participeu, que deixeu la vostra, que dieu la vostra al canal de Twitch i que pot tenir premi el vostre comentari, perquè, doncs això, com sempre, i això no canvia en aquest nou any, doncs tenim aquest àpat per dues persones a la pizzeria napolitana Maximus. Va, no perdem massa més temps, perquè avui la cosa anirà per llarg, anirà per comentar, donarà per comentar diferents aspectes d'aquesta destitució de David Català. Per tant, presento la taula. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona nit.
Presento també el David Brígido i el Raúl Chao, què tal, com esteu, senyors?
Molt bé, bona nit.
Bé, d'entrada, no sé si dic crònica d'una mort anunciada, un desenllaç previsible, veient el que va passar ahir davant el Torrent. El que està clar és que alguna cosa havia de passar al Centre d'Esport Sabadell, perquè no es trobava la tecla per reaccionar. La Raül, que et veig amb
unes ganes de parlar.
Jo crec que anem tard. És a dir, per mi la dimissió de Català hauria d'haver estat com a molt tard el dia del València-Mestalla. És a dir, eren 6 empats, però les sensacions que estava donant l'equip eren molt dolentes, i ahir va ser més del mateix. És a dir, ahir no vam empatar perquè és que gairebé no van xutar a porteria, però és que si haguessin xutat a porteria o ells no haguessin marcat, hagués sigut un 0-0 de manual, com els altres empats. Aleshores, crec que s'ha de fer un pas endavant. És estrany, és a dir, fer un canvi ara, perquè és a dir, hem tingut l'aturada del Nadal durant 2 setmanes, que hauria estat molt bé per buscar l'entrenador, perquè l'entrenador vagi fent sessions dobles per conèixer els jugadors, com ha fet el Torrent. És a dir, el Torrent va venir, va començar la pretemporada, crec que era el dia 26 o el dia 27, fent dobles sessions per conèixer el nou entrenador, i li va anar molt bé perquè ens hem guanyat, així que jo crec que ho he trobat a faltar. I a més, aquesta setmana és una setmana molt atapeïda, dimecres Copa Catalunya, diumenge una altra vegada contra un equip que està fent un pas endavant ara a l'Espanyol B. Aleshores, jo crec que no és el millor moment ara, però és que és necessari, és a dir, anem molt tard, com sempre.
Exacte. Una barreja entre decebut i enfadat. Enfadat perquè no m'agrada que em facin perdre el temps. I està clar que ens han fet perdre el temps, no? Al final està clar que feia 3 setmanes havia d'haver marxat aquest entrenador. Es veia un equip sense esma. I ahir, és que la sensació va ser que van ser els 20 primers segons, una petita ocasió que vam tenir, i ja a partir d'allà, bueno, cada vegada l'equip s'anava dormint, i ja hi havia com una apatia dintre almenys del Gold Sud, una apatia d'allà, ni ganes de tantes d'animar, no té endoll a l'equip, o sigui, no transmet cap sensació, i ja és com una decepció que tens. Surts i ja saps que l'entrenador se dirà fora i que hem perdut no una setmana, sinó 3 o 4 amb aquest equip. Llavors al final tenim un objectiu que és necessari, no és volem pujar, és necessitem pujar, i ens han fet perdre el temps.
Jo una cosa que ha dit ell i que estic molt d'acord, l'ambient que havia a l'estadi era gel. És a dir, no hi havia ni ganes d'animar, ni la sensació de que estàvem perdent el temps. És a dir, em quedo amb això, és a dir, la sensació de que estàvem perdent el temps perquè era una cosa que havia de passar, i va passar efectivament, però és que només els últims, potser 15 últims minuts, que sí que la gent va estar una mica més a tope, va dient, som-hi a veure si fins i tot podem guanyar o empatar. Però és que ni això, és a dir, és que l'equip no donava sensacions de voler guanyar, és a dir, perquè no donava per més.
Sergi.
Jo no parlaré de setmanes, però sí que parlaré de la necessitat que tenia l'equip, l'entitat, digue-li com vulguis, de prendre aquesta decisió, de fer aquest gir, perquè estic, en part, matisos, però força d'acord amb el que tant el David com el Raül, que el pitjor és que la sensació s'ha anat agreujant a mesura que passaven les jornades, ahir ho dèiem, o sigui, per mi el més preocupant d'aquest equip és que sempre tens l'esperança de que el que veus a l'agost vagi millorant, i més aquest any amb raó, no? Amb objectiu clar, havia d'haver-hi una progressió, i lluny d'haver-hi aquesta progressió no només s'ha estancat, sinó que ha semblat anar fins i tot alguna passa enrere del que havíem vist. Vam començar tirant partits endavant, ja et dic, podríem entrar a analitzar-ho i seria molt llarg, però tirant endavant partits d'aquells que potser no havies merescut tant, però la mateixa qualitat individual, el punt de fortuna, les ganes d'anar-hi, digue-li com vulguis, et van portar a tenir un coixí de punts important. Quan ha fallat tot això, no has tingut recurs, no hi ha hagut pla B, per dir-ho planerament, no hi ha hagut una alternativa al que estaves construint. I ja et dic, per mi és el més preocupant del que, no perquè hagi marxat a la David Català, sinó perquè és la preocupació que continuo tenint, partint de la base, com deia el Raül, que dimecres hi ha futbol i que diumenge tornem a tenir futbol. El que més em preocupa és veure com aquest equip és capaç de donar amb aquesta tecla que dèiem, a veure si el derbi de Lliga és el motiu que ens dona l'impuls, a veure si abans de Nadal tenim aquell partit, que a veure si el 2025 ens porta... I clar, ens hem plantat en el 2025... sense trobar aquesta tecla, sense donar amb aquest canvi, amb aquest donar-li la volta, que es diu, no? Donar-li la volta a la situació, i no hem estat capaços. Per tant, resumint la primera pregunta de la situació, crec que era necessari. Ja et dic, no entraré en si s'havia d'haver fet abans o més tard, perquè, evidentment, tots podem tenir aquí una idea de per què s'ha fet abans o no s'ha fet abans i s'ha fet ara. I en aquest sentit crec que ara el més urgent és que l'equip trobi entrenador, sí. Arribem a un acord amb un entrenador i aquest entrenador doni amb aquesta tecla que com diem, no? Aquests jugadors, allò que es diu tan tòpic també, no poden haver-se oblidat de jugar, com a mínim del que vèiem al principi, és que ara no estem ni en aquell punt, hem anat, com dic, 2 passes enrere.
Hem perdut jugadors a la causa, és a dir, després de la lesió d'Urri Ripoll, tothom deia, ostres, segurament Rubén, Marro, jugadors d'aquest estil donaríem aquest pas
de Peque Polo, que tant se l'esperava,
donaríem aquest pas endavant, però és que ningú s'ha pujat a l'autocar, ningú, i això és trist. A mi la sensació, per mi el dia que jo dic això s'ha acabat va ser a Premià de Dalt, el dia del Badalona Futur, que està en aquesta categoria, que amb tots els respectes és la categoria que ara hem d'estar perquè hem sigut incapaços de jugar al futbol per estar en una categoria millor, però és una categoria que jugant en estadi o en camps de futbol que són molt petitons, estàs a prop, i jo allà vaig veure que no hi havia cap líder. No hi havia cap líder, ni a la banqueta, ni de l'equip, ni no hi havia un capità que diguis, ostres, no tenim un Àngel Martínez, no tenim un Pedro Capó, ni un Aleix Coc. I a mi això ho trobo molt a faltar. I ja no només d'això, sinó aquest jugador que sigui líder de dir, mira, dóna'm la pilota a mi no em fa por. Que jo me la jugo i fins que em surti. No tenim aquest jugador.
Bueno, jo crec que sí que la tenim, però no està. I es diu Urri. Clar. Perquè per mi va ser... La caiguda de Ton Ripoll també ha sigut molt important. Però per mi la tecla ha sigut Urri, que crec que va ser... No sé si va ser el partit contra l'Olot.
Europa que, diria que va ser, no?
Europa, perquè va ser Europa precisament que ha estat a l'Olot. I crec que aquest partit crec que el vam perdre a casa, si no recordo malament.
1-2.
Sí, crec que vam... I després va començar ja la ratxa d'empats o...
No, després enganxem Ilicitano i Mallorca B.
Ilicitano i Mallorca.
Mallorca B no compta, no? Sí. Bueno.
És com un oasi. Sí que és veritat que després l'equip... Que jo crec que és un dels punts que més se li poden recriminar, en aquest cas, a la figura de l'entrenador. El fet d'haver tingut aquest marge suficient per haver trobat alguna alternativa a nivell de jugador, a nivell de joc, per haver pal·liat aquestes
amb bones tecles qualsevol fa un equip, no? Al final, precisament, paguen per això, per fer-se algun canvi, no? Però no, és que ahir, no sé, vaig veure una ocasió en la qual el Morcillo intentava fer algun dribbling, i ell havia d'esperonar l'equip i dius, un nano que no sé quina edat té.
18 anys.
Era ell, jo què sé, jo espero que Peque Pol o el gran fitxatge, pues, joder, que sigui ell o Javi de Grau, qui sigui, però no un noi de la base.
No podem dependre de dos jugadors. I els que han fet aquest pas endavant han sigut Pau Fernández, 19 anys. Jaime Morcillo, ahir, que l'estàvem demanant de titular, 18 anys. On són la resta? On són els que estan cobrant aquí el sou, que són els que cobren més? On estan? On són?
No, mentida. Hi ha un que sí que va esperonar una mica a la grada, que va ser a la tornada de Bakayoko. Jo dic, al mig del gol sud va ser l'únic moment en què mig es va animar, que després va fer... que va tocar un cop, sí, la pilota.
Va fer un regat i va xutar.
Sí, un regat i un xut.
La primera que tinc, l'aprofito.
Va ser dolentíssim, no? Però va ser l'única mitja alegria, perquè al final és que ja faltaven 5 minuts i tu ja veies que això no arribaria.
No arribava.
Però aquest problema de... Bueno, és que clar, són
ja, massa... Hi ha molts fronts.
Són molts fronts. Posades damunt la taula així de cop. Em quedo amb l'última. Això que dieu dels últims minuts, precisament és una de les coses que més se li pot retreure a l'equip, que ha acabat tots els partits aquests dels empats, o la majoria, per no dir tots, perquè si no algú encara m'agafarà, no, aquell dia, ha acabat pitjor que el rival.
Totalment.
És a dir, el dia del derbi és veritat que ets superior al Terrassa, jo tinc la impressió que ets superior al Terrassa, com a mínim la primera meitat, fas un partit amb ocasions fins i tot com per haver anat guanyant aquell partit, no et diré holgadament, però bé, amb certa tranquil·litat, però és que acabes... gairebé demanant que el partit acabi en el 75 o el 80, sí, perquè tens la sensació de que el que vindrà no pot ser bo. El dia del Badalona Futur, que comentaves tu a Premià, amb tot el respecte del món pel Badalona Futur, que és de llarg... Mallorca estava aquí, però dels equips més fluixos que ens hem creuat aquest any en quant a qualitat individual de les peces. Després, com a equip, bueno, estan treballadets a la seva manera, el que poden fer, però també... O sigui, tens la impressió de dir, és que estem més a prop de que ens donin un ensurt gros, treus el dia de la penya deportiva, que era contra nou i és evident que va ser un atac i gol continu.
Inclús la primera part.
I treus algun partit més, algun moment més, i a mi el més preocupant, com deia abans, és aquesta sensació de que l'equip ha anat cap enrere, ha anat cap avall, i això es plasma en aquests últims minuts, on no només estàs empatant, ahir perdent, no només estaves empatant, és que la sensació era... Estàs empatant i gairebé dona gràcies que acabis empatant aquest partit, perquè estàs més a prop d'acabar-lo perdent. Tot i que hagis merescut, potser en algun moment anar guanyant, has arribat al minut 80-85 i ara comença a donar gràcies de que això acabi així. Totalment. Perquè no sembla que hagi de passar res bo. És una situació... I jo no he donat... O sigui, jo no, tant de bo tingués jo la solució, perquè així ja l'hagués traslladat a qui toca, no? Però no t'ho saps explicar, o jo com a mínim no m'ho sé explicar. O sigui, no em sé explicar en quin punt, perquè com dèieu, sí, la baixa d'Urri és molt important, molt important. Però després l'equip va ser capaç de guanyar còmodament el Illicitano, i el Mallorca bé, vale, el Mallorca bé al tanto. Va ser un partit on l'equip va estar bé, sense fer grans... sense ser virtuós, eh? Però va estar bé, va fer la feina que tocava. No és un partit que dius, bueno, és que a sobre te l'han regalat. No, no, tu vas estar bé, el vas anul·lar, el poquet que et van demostrar, tu els vas anul·lar, i tu vas estar prou rodonet. Un partit d'aquests rodonets, sense ser, torno a dir, ni molt menys notable, eh? Però treus aquests dos partits, el dia de Lleida fora de casa i poca cosa més, l'altre han estat rampells, eh? O sigui, han estat, totalment, allò que es diu en castellà, fogonazos, sí. Molt puntuals, molt puntuals.
Jo me'n recordo el dia del Sant Andreu, que diguem, era un partidàs, estava al camp ple, i jo m'esperava aquell dia un Sabadell a nivell d'ambició amb la pilota, però sobretot, si a tu, a mi, el Raül del mes d'agost, em dius, què esperes aquest any? Diria, mira, jo espero que a casa seríem un equip fort, un equip que aquí a casa no guanyaria ningú, que seríem un equip que tindria moltes ocasions, que tindria la pilota, que seria un mal constant. Que fora de casa, doncs els Mallorca B, aquests equips, que són, amb tots els respectes, molt, però que molt fluixos, els guanyaries ja per inèrcia. I que alguns, doncs, empataries, que...
Sí, home, algun en surt acabes enduent, sempre.
Camps d'aquests que són més difícils, ho patiries, com és normal.
Però fixeu-vos que si ens remuntem a això, i ara que no se m'enfadi Lucas Viale per fer servir el seu argumentari... era el famós rock and roll i funk. O sigui, funk i rock and roll era això, eh? Era de dir...
De moment fan, eh? De moment
fora de casa
fan.
Haurem de menjar molta sorra per tirar partits endavant. Ni que sigui, perquè els rivals a casa intenten fer altres coses, perquè aniràs a camps per l'estructura, per l'escenari, complicats. I no parlo només pel rival, parlo pel propi escenari en ell mateix. Per tant, ei, allò, posem-nos, com es diu, la granota de fer feina, perquè fora de casa patirem. Però en canvi a casa, nano, a casa serem dominadors, a casa serem un equip que portarà l'iniciativa, a casa veurem allò, el rock and roll, no l'altra part. I clar, és la part que no s'ha donat. La del fang, ja l'hem comprovat, ja sabem de què va la segona federació. I és la part aquesta que dius, per on està fallant l'argumentari, com perquè aquest rock and roll, torno a dir, tret de moments molt puntuals i molt concrets, no s'hagin donat, i si tires de 6 jornades o 7 cap enrere, evidentment, ni aquests fogonazos, eh? O sigui, molt pocs moments has tingut d'això de rock and roll.
Avui a l'Hotel Suís, amb el Sergi Parc, heu tingut a Lucas Viale.
Sí.
Una entrevista que es pot recuperar, evidentment, al podcast de Ràdio Sabadell. Nosaltres hem volgut seleccionar algun dels fragments més destacats d'aquesta entrevista telefònica al director esportiu del Centre d'Esports Sabadell, que també està sent qüestionat. A l'entorn i alguns comentaris que arriben
aquí. Avui tinc ganes de parlar sobre aquest tema.
No els vull obviar, ni molt menys. Que si no, algú diu per aquí que està prohibit parlar de segons quines coses. En fi. Dit això, comencem per una qüestió que a mi m'ha cridat l'atenció, que és el tema del rendiment col·lectiu, Roger, aquest fragment en què deia que el Sabadell no ha estat equip en cap moment. I que, vaja, ho deia, ara l'escoltarem perfectament, eh? Però que si havia tret partits fins ara, havia estat per individualitats. Això és el que deia Viale.
Creo que el equipo no ha logrado a nivel colectivo ser un equipo. Creo que mucha parte de la liga hemos ganado, hemos tirado partidos adelante más por individualidades que por el nivel colectivo mostrado por el equipo. Y creo que en el momento que el nivel individual ha bajado, ya sea por lesiones, que también hemos perdido futbolistas que estaban siendo muy diferenciales como Ton Ripoll y Urri, pero también hemos perdido jugadores que no se les ha sacado el máximo rendimiento.
Doncs això era el que deia Lucas Viale, una mica en la línia del que heu anat comentant fins ara sobre l'actuació de l'equip.
Però això no ho sabia fa 48 hores.
I pregunto, fa dues setmanes o tres. A mi em sembla molt greu. Aquestes declaracions em semblen molt greus. Molt greus. És a dir, que està... Jo soc jugador del Sabadell. Tu, com si fossis jugador al salt, com rebries aquestes declaracions? Serien fortes, eh?
Però tu creus que això va... O sigui, a veure, ara interpreto. Tu creus que això va més per...
Home, no s'ha dit, va per l'entrenador, però tu ets jugador i t'està dient. És a dir, com a col·lectiu, estem depenent d'individualitats. És a dir, d'alguna jugada aïllada, d'algun jugador que hagi estat en el seu...
I, no sé, clar, és posar-se en el cap de 25 nanos, o 25 sí, jugadors, i cadascú pensa...
Pot pensar-se...
Tu creus que no són conscients que si alguna cosa li està fallant a aquest equip és que no ha trobat aquest punt de col·lectivitat d'allò que dèiem.
Sí, no, no, això,
jo aquesta part la comparteixo, és a dir, si m'haguessis de dir, salvant moltes distàncies, com he dit al principi, amb tots els matisos del món i els detalls concrets de cada partit, si tu m'arribes, si ara parléssim de com es guanyen alguns, per no dir tots, torna-hi, dels partits a principi de temporada, es guanyen en moments puntuals per cosetes, sí. No perquè el joc sigui de...
No.
Que se m'entengui, perquè algú pensa, oh, és que aquí no s'atropella ningú. Òbviament, no s'atropella, és molt difícil això d'atropellar, ho fan dos equips i gràcies. Però aquella sensació de domini, de claretat... No. Tampoc la tenies, eh? Hi havia partits que el dia de l'Espanyol es desencalla perquè el porter s'equivoca.
I el dia del Balears fas el que passa.
Sí, i després fas el que fas. El dia del Balears és aquell típic partit que pot passar llançar una moneda a l'aire i la busques tu, la busquen ells, i pot caure de qualsevol costat. I algun dia ens passarà a la inversa. Algun dia d'aquests que dius, quina mala sort, tu, en el 94 t'han marcat. Però que són moments. No, jo no he tingut en tota la temporada que portem, de veritat ho dic, eh? Cap moment de dir, l'equip comença a rutllar. No, l'equip guanya, perquè és superior, a la que ha deixat de tenir aquest punt de superioritat individual, particular, col·lectiva, però per grups petits, és a dir, juntar-se dos, juntar-se tres, unir-se aquell que combina amb l'altre i entre els dos s'inventa la jugada, em costa, però, pensa
un moment. Jo crec que també em sembla mal el soroll.
Torno a dir, Lleida,
Per mi Lleida,
Lleida,
per mi Lleida.
Ja està, però,
70 minuts, 70
però dius,
minuts.
No, és igual, et dono els 90, com a sensació de que l'equip aquell dia va estar sencer i va aguantar, fins i tot va aguantar l'embranzida del Lleida quan més va apretar el Lleida.
I fins i tot Múrcia, et diria, pel partit que vas plantejar, amb els menys habituals
clar,
aquell
i tal... dia tu et deixes, que se m'entengui, tu et deixes sotmetre.
Sí, però,
jugues
però,
a deixar-te sotmetre perquè saps que ets inferior i ho fas bé,
Per això,
i ho fas bé, eh?
Però dintre del que podia ser vas estar ben plantejat, però, és a dir, però a partir d'allà no sé...
Però és que també el problema ha sigut, per mi, la caiguda de Gurri i també que hem tingut i em sap greu perquè és un meló molt gros també, però és el soroll que hem tingut, perquè precisament després del Baleares, que va ser final d'octubre, va començar bueno, pues, ens vam començar a destacar-nos una mica la classificació, a la relació familiar de Lucas Viale, ja a mig entrava a Twitter i era o sigui, era tot fum, era que ens volien cremar del Sant Andreu, el de Lleida, que si estem en aquesta posició, i a poc a poc has anat veient arbitratges que jo crec que ha vingut algun àrbitre aquí amb por de beneficiar de més al Sabadell per què dirà, per la relació de si soteres, i crec que sumat la caiguda d'alguns jugadors, el soroll que hem tingut ha sigut com una mala maró i que no hi ha hagut ningú al vestuari, i això hauria d'haver sigut l'entrenador, que sacsegi a aquests i que els digui vinga va, som el Sabadell, i crec que ha sigut com una suma de coses que ningú ha sacsejat l'equip, i quan portem així adormits? Pues crec que són ja 2 mesos.
Totalment.
I per això és l'equip, jo crec que això a les 3-4 setmanes el director esportiu ja ho ha de veure venir. I jo a mi no m'ha donat la sensació.
Mira, si a mi sobretot, si després del Badalona Futur decideixes carregar-te l'entrenador, encara que no tinguis pensat dir, ostres, quin pot ser el substitut, però tens 2 setmanes per pensar. O sigui, el dia del València Mestalla ha de ser un entrenador interí. Pues qui sigui, que tu decideixis un dia. Però el que no pot ser és llançar 2 partits, perquè has llançat 2 partits i has llançat a 5 punts.
Sí.
Això no pot ser, això no pot ser. Ets al Sabadell, estàs a la 4ª categoria i has d'anar a guanyar tots els partits. I per mi, ahir no es va anar a sortir a guanyar, perquè vas anar amb el Canguelo, la por, i més veient l'alineació, és a dir, Juanma, tothom diu que té les portes obertes i que està a punt de sortir, titular 90 minuts. Miguelete, Pedraza, suplents. Pedraza, que estava sent fora de la combo, i Pedraza sent el central titular dels últims 7-8 partits de titular... fora de la convocatòria.
És el que se sol dir un atac d'entrenador.
Però és que ha tingut molts. Però és que per mi, fins i tot, no sé, és que un Viale català, és a dir, és que és, no sé, és que és, hi ha moltes maneres de veure tot el que està passant en les últimes setmanes, és a dir, és que...
Aquí també hi ha una lectura generalitzada, i ara també escoltarem a Lucas Viale a parlar del que va passar després del partit del València-Mestalla, no? Perquè també és un dels punts cridaners d'aquesta entrevista, Sergi, ara ho comentem. I fins i tot aquí ens van fer un fart de parlar a l'Hotel Suís, de no hi ha ratificació sobre la figura de David Català, hi ha un període de reflexió,
sí.
I avui, vaja, no sé si deixar entreveure o que ho ha dit directament, ha admès Lucas Viale que després del partit del València-Mestalla aquella decisió era damunt la taula, però que si no es va prendre va ser perquè no es va trobar directament un recanvi.
El perfil para mí es claro.
Parlem de possibles, de futuribles, per la banqueta del Centre d'Esport Sabadell. És el tall de Mestalla, Roger Benet. Parlant després de... O el que va passar després del sisè empat consecutiu. Som-hi, va.
La decisió que es tomó el dia del València era para mí era clara, però no acabava de ser clara al 100%. Sí que es verdad que las sensaciones que estaba dejando el equipo ya de hace tiempo no eran buenas, no nos vayamos a engañar. Y entonces nos podían hacer tomar la decisión en ese momento, pero para tomar decisiones hay que tener la persona que se crea adecuada para coger el cargo.
L'anàlisi de l'últim partit. Ara sí. Som-hi, va. Doncs això, que bé. A mi em sorprèn. Parlava sempre amb aquesta claredat, eh?
Segurament és de totes les respostes la més ambigua i la més difícil d'entendre. O sigui, a veure si se m'entén a mi. Ho dic perquè tota la resta de la conversa, que com dius, qui no l'hagi pogut sentir aquest migdia, que la vagi a recuperar...
L'ha d'escoltar.
Està íntegra i llavors veurà que el discurs t'agradarà més, t'agradarà menys, estaràs d'acord, no estaràs d'acord, però té un punt de coherència, com a mínim, amb ell mateix. Per mi aquesta resposta és l'única que desentona aquí al mig. Perquè al mateix temps que estàs dient que el dia després de Mestalla no prens la decisió perquè, tot i tenir les dues setmanes que comentàveu abans, que haguessin anat molt bé per fer una mini pretemporada o perquè el nou entrenador s'hagués adaptat al grup i el grup al nou entrenador, etc etc etc, i no la prens perquè la idea la tens clara, però no tan, diu, no 100% clara, i no tens el recanvi, hosti, ara l'has pres...
Estem a la
no té tampoc el recanvi. Clar, és, per això et dic, és l'única... Amb altres potser no estic tampoc d'acord, però com a mínim, amb aquesta l'única que li veig és aquell de dir... Llavors, per què la prens ahir? Per què la prens ahir a la nit? Si avui, no sé, com a mínim a aquestes hores, perquè la gent que sàpiga que estigui en directe, que són gairebé 8:45, tampoc tens el recanvi. I assumeixes que a Terrassa aniràs amb un entrenador interí de la casa, com és el Conrad, que després suposo que en parlarem ni que sigui una pinzellada. Per fer això, per fer aquest interinatge, també ho fas després del Mestalla, l'equip se'n va de vacances, no necessites ni entrenador interí. I fins al dia 2, que no tornaven a la feina, podies haver trobat. I si no el trobes, el dia 2, Conrad, García, sí, de moment interí, comença a fer els primers entrenaments. I fins al dia, què, 12, que no hem jugat, o 11, que no hem jugat, doncs ja trobarem un entrenador. És l'única part que a mi em trontolla clarament de tot el discurs d'avui de Lucas.
I no creus que la resposta a això és la resposta de la nova Creu Alta? És a dir, perquè feia temps que no escoltava un entrenador d'inició tan fort...
Hosti,
és a dir,
mira, però...
Però et dic com per posar alguna...
El que vam comentar ahir en directe a la Transmi, el Sabadell en joc, abans d'aquests càntics, era... Que és que al final hagués dit la gent català d'inició, hagués...
Vam esperar molt.
Haguéssim empatat, fins i tot dèiem, haguéssim empatat el partit d'ahir.
Era igual.
Sí,
era igual,
jo crec que igual, ni un empat hagués salvat a...
I ara trauré una mica de valor i potser això és impopular. Si al final tu t'has de basar en el club, si hi ha reacció de la gent, és a dir, què m'estàs dient, Raül? Què vols dir?
Però és...
Si ahir la gent emprenyada, decebuda, com deia el David al principi, frustrada, digue-li com vulguis, en lloc d'haver protestat, hagués dit, mira, saps què, ja me'n vaig a casa, foto la jaqueta, tio... Clar. I no hagués dit res, no haguéssim pres la decisió.
És un supòsit de dir, ostres...
Ja, no, entenc el supòsit, però...
És que no té sentit si ara fas fora, no tens un entrenador, tens dos o tres o quatre o 25 opcions, és a dir, per posar un entrenador.
Amb dues en fem,
Però, ostres, si tu el dia del València arribes a aquesta conclusió i ara fas tot el contrari, no té sentit. És el que estàs dient.
Ja. No té sentit. Per això et dic, jo avui, que a més he seguit l'entrevista en directe a l'estudi, tot i que la feia el Sergi Parc, i que després he tingut l'oportunitat de recuperar un altre cop per tornar-la jo a sentir, per veure si se m'havia escapat, és, ja et dic, amb coses no estic d'acord, amb altres sí que puc compartir el punt de vista, però com a mínim li veig un punt de... Aquest és el discurs, i és així, i t'agradarà o no t'agradarà, però Lucas Viale va amb la seva veritat, que es diu en aquests casos, però aquesta part de resposta és la que he trobat de dir, aquí hi ha alguna cosa que no encaixa. Has deixat passar dues setmanes pensant què?
És que si ho haguéssim guanyat ahir, que al final tampoc era un partit a priori tan difícil, que podríem haver remuntat, és que era posposar el mal, perquè al final tens un director esportiu que no creu l'entrenador. Haguessis fet el que sigui contra el Terrassa, potser perds, però diuen, és Copa Catalunya,
sí,
i vas amb el Ferial.
Sí, però això ja és diferent. És a dir, si tu...
Però haguéssim perdut dues setmanes
entenent
més.
Totes aquestes hipòtesis, hi ha vegades, i a més ho hem comprovat en el futbol i aquí en el centre d'esports en més d'una ocasió, que no saps per què una victòria, encara que sigui esperada, igual de injusta o justa, digue-li com vulguis, igual de... et dona alguna cosa que no saps per què, això fa reaccionar, i a vegades no ho saps, eh?
Sí, perquè per mi l'equip ja estava mort.
Sí, però sí, jo ahir amb els companys recordava, ja era Abuelo Cebollet, eh? Una mica... Sí, tinc un minut, per explicar una batalleta. Ahir amb els companys dels altres mitjans, que estàvem allà fent la guàrdia aquesta típica per saber si era nen, si era nen o nena, al final, al part, els hi explicava la famosa història de la temporada d'Irun, de com Joan Soteres i la seva junta directiva tenen acomiadat a Ramon Moya un pont de desembre. Ramon Moya se'n va de l'estadi, jo crec que conscient de que serà destituït, i apaga el mòbil i no poden contactar amb ell, i es citen el dia següent, en plan, si Ramon Moya no dona senyals de vida, demà, encara que no hagi parlat amb ell, va fora. En citen els mitjans el dia següent, Ramon Moya se salva. La història, això ho deixarem pel llibre aquest que el Pere Figuera, el company, diu que vol escriure, que algun dia expliqui. I aquell equip acaba jugant un playoff a León i a Irún. Per això dic que a vegades no saps per què...
No, sí, dius, manes equip... la pilota, sí, ja, però aquell... és que per mi la sensació ja era d'un equip...
Sí, però és que...
I ja l'escoltes ahir que ja et diu que no confia l'entrenador, vull dir...
Des de les declaracions davant el Badalona Futur, que fa com unes declaracions davant els jugadors, de, ostres, a mi aquell dia allà, buf... Però després veus la convocatòria d'ahir. Ostres, jo crec que ella ha perdut el vestuari. Jo crec que Andorra ha perdut... I sobretot en aquest partit en el que deies, David, a mi em recordava el dia de l'Espanyol B amb Celigrat, que marca un gol a Antonio Domínguez a l'últim minut i després acaba passant-lo de Peralada. Sí. És a dir, era muerte anunciada. Doncs a mi em recordava això, és a dir, que les sensacions no eren bones i que l'equip estava empatant, perquè amb tots els respectes el nivell en aquest grup és molt, però que molt baix. I no es pot perdre perquè el nivell no dona. És a dir, si això ens passa a Primera Federació, haguéssim sigut 6 derrotes. Estic convençudíssim.
2 minuts per sobre de 2:15. Abans d'anar a publicitat, recuperem també un altre fragment. Estic
fent... Ja marxava, eh? Ja marxava.
La volta 360 graus, eh? Recupero un altre fragment també d'aquesta entrevista a Lucas Viale. Per englobar-ho tot plegat en aquest projecte 24-25, perquè ell ha fet servir directament la paraula fracàs. I al final ell és el principal ideòleg d'aquesta plantilla, d'aquest projecte, o a qui se li va encomanar aquest projecte 24-25 del Sabadell, que ara mateix es troba fora de play-off. Classificatòriament parlant, evidentment no estem parlant d'una situació alarmant, perquè per sort ahir el Sant Andreu va perdre i al final el Sabadell continua estant a 4 punts del primer, és a dir, hi ha temps per esmenar-ho, està empatat amb el cinquè, en zona de play-off, evidentment cal reaccionar ja, però clar, estem a gener, a mitjans de gener, l'equip ha anat en baixada i ell parlava evidentment obertament d'aquesta paraula fracàs en el moment en què tu has de fer fora a un entrenador.
Cualquier proyecto que hay un cambio de entrenador es un fracaso dentro del propio proyecto y no hay que esconderse en admitirlo. Entonces, cuando un entrenador no funciona y tenemos que realizar un cambio, hay cosas que no se han hecho bien y hay que asumir responsabilidades y afrontar esas responsabilidades para que no vuelvan a suceder.
Doncs parlava obertament Conrad García d'aquesta paraula, fracàs, que és, no deixa de ser també, no sé si dir curiós o cridaner, que el màxim responsable de la parcel·la esportiva, l'home que ha creat aquesta plantilla i que va triar l'entrenador, parli obertament de la paraula fracàs. No?
Perquè és un fracàs compartit, és a dir, fracàs per l'entrenador i fracàs per ell, és a dir, perquè la plantilla l'ha fet ell. I jo crec que em poso una altra vegada amb el Raül del juliol i el Raül de l'agost, que estava superil·lusionat amb la plantilla. Crec que ara mateix el Raül està molt decepcionat amb la plantilla. Crec que hi ha molts forats, crec que hi ha moltes mancances i crec que hi ha jugadors que a priori haurien de ser capitals i líders. Jo em poso, és a dir, jo a l'estiu deia Rubén i Marro. I cap dels dos, per mi cap dels dos. I haurien de ser dos dels jugadors que haurien de fer aquest pas endavant aquestes setmanes enrere, que no estaven Ton Ripoll i Urri, i no l'han fet, i inclús han fet tres passes cap endarrere. Aleshores, que els jugadors no han estat bé, cert. Que l'entrenador potser també, cert. Qui ha fet tot això? El director esportiu. Aleshores, és una culpa de tots, és a dir, dels jugadors, de l'entrenador i del director esportiu. Aquí no se salva ningú.
Sí, però, a veure, també diré, és veritat que dèiem abans, no?, en fogonazos i tal, però fa 5, 6, 7, 8 setmanes érem líders. Vull dir que al final érem, o sigui, aquests jugadors, era de broma, tan dolents, eren bons. Al final, per mi, és els que els ha de dirigir, els que ha d'innovar una mica en la tàctica, el que ha de... Per mi, la plantilla, en aquest cas, no és el problema. Perquè si comparo amb plantilles d'altres equips, al final, o sigui, si estàs a la part de dalt, és que més o menys tens un bon equip. El problema és l'acabada, qui te'ls ha de dirigir, en aquest cas era l'entrenador, i el fracàs, per mi, sí que és de Lucas Viale, de no tenir un pla B. És a dir, quan tu veus que comença a anar malament amb l'entrenador, has de buscar l'opció, abans comentava, bueno, després comentarem, no?, que hi havia l'opció de si a l'entrenador, però que podia anar al Marbella, no sé. Bueno, has de tenir ja un pla B, i el que comentava, no?, si no, el Conrad. Però ja, per mi, això sí que és el fracàs. La plantilla, al final, bueno, pues sí que hi ha peces, no? O sí que pot ser un fracàs i, bueno, estem a dia 13, les sortides que s'han aturat, que anaven a sortir, això sí, aquest mercat d'hivern sí que comença ja de forma fracàs, perquè vens amb 6 o 7 empats consecutius i encara no has fet cap cosa. La plantilla de l'estiu per mi no era dolenta. Això sí que per mi no era un fracàs.
Jo, per mi, és a dir, sí. Jo sí que trobo mancances, sobretot a la part de les mitja puntes i al mig del camp. És a dir, jo ara he vist al mig del camp que falten coses. Per mi falten coses. I sobretot que hem tingut sort que el grup és el nivell que té. Perquè si veiem un Balears com a priori hauria d'haver estat... el Balears ara mateix estava 8 o 10 punts per sobre, és a dir, perquè el Balears també deixa-la anar. O és que el Sant Andreu va tenir un mes de, no sé si va ser el mes de novembre, que tampoc va estar... És que amb tot això vam estar no sé quantes setmanes líders, havent empatat 6 partits seguits. 6 partits seguits. És a dir, és que això et diu tantes coses del grup. És a dir, el Lleida, que empatava amb nosaltres, empatava el Lleida. Empatava amb nosaltres, empatava
el
Lleida.
Ahir el Sant Andreu va perdre.
Ahir el Sant Andreu amb l'Espanyol. Bé, aleshores, crec que hem tingut sort, perquè és que si no, potser ara mateix no estaríem en aquesta posició, estaríem més avall. I el que dius del mercat d'hivern, que segur que parlarem, però ostres, és que abans estava parlant amb un amic, que no diré el seu nom, de, ostres, és que l'any passat, per aquestes dates, ja teníem 3 fitxatges. Teníem Carles Salvador, Abde i Soto. Ara mateix tenim 0.
Sí, sí.
0.
Ja, però això ve molt marcat, Raül. És una mica fer-nos trampes, també. Això de... un any vam esperar fins a l'últim segon i aquest any no... Jo crec que cada situació de cada temporada... Per parlar del mercat d'hivern, estic parlant només del mercat d'hivern. Cada situació és la que és. O sigui, aquí o et gastes diners en fer fora els jugadors que vols que marxin fora... O si no, has de fer el joc d'una mica del pòquer, d'esperar a veure qui mou la fitxa abans, perquè Juanma, tu ja li has comunicat que no comptes amb ell. Per tant, o Juanma troba un destí, o a Juanma m'arribes a un acord pagant, perquè no pots arribar de cap altra manera a un acord amb ell, i el fas fora. Saps? O sigui, i Carlos Pérez, tant del mateix, i a lo millor Gompi, o a lo millor algun dels que ahir vam veure fora de la convocatòria. Però tot el que no sigui que aquests jugadors facin el pas com semblava que Trapero estava disposat a fer, o si no, és que no pots fitxar. Per tant, això de... Entenc, això de... És que l'any passat ja portàvem 3 incorporacions. Potser l'any passat teníem aquesta possibilitat de tenir 3 fitxes, o s'havia mogut algú... O algú
tampoc va acabar massa bé la pel·lícula.
Però és igual...
Sobretot entenem que aquesta lliga és una lliga molt curta, és a dir, que a la primera de maig això s'ha acabat... Clar, ve un jugador, posa-li 2 o 3 o els que siguin, l'última del gener, entre que s'adapten, tal, ens estem a mitjans de febrer,
completament, però tenen 2 mesos. Que si no passa perquè paguis diners, i aquí ja llavors entrem en un altre escenari, que aquí ja no
és
ni de la direcció esportiva, ni de l'entrenador, ni del segon entrenador, ja és que el Consell d'Administració, en aquest cas els 3 integrants d'aquest Consell d'Administració, sobretot el que posa més diners d'aquest Consell d'Administració, decideixi que està disposat a part del que costi fitxar el David, fer fora el Raül primer, pagant també el Raül, perquè si no arriben aquests passos així, el Raúl de turno pot dir, bueno, sí, jo sé que no compten amb mi i marxaré, però marxaré quan tingui on marxar.
Ara hi ha un altre problema també afegit, que l'explicava el mateix Viale i tampoc descobrirem res, que és que ara ve un entrenador nou i potser hi ha futbolistes que estaven a la rampa de sortida que, ostres, igual els agrada el nou entrenador.
Però el 2+1, és a dir, el 2+1 a priori, és a dir, Juanma Carlos, jo crec, a priori, és a dir, no sé, que vingui un entrenador i estigui enamorat d'un dels dos, haurien de sortir, és a dir, pel rendiment que han tingut durant aquest...
Molt probablement.
I més un que pot ser Gompi o un altre jugador que diguis, ostres, pues no m'agrada tal. Bueno, jo crec que aquests dos jugadors haurien de sortir ja, és a dir, però com més aviat...
I aquí sí que és on crec que es perd el temps d'allò que dèieu al principi. O sigui, aquí sí que crec que aquestes setmanes eren importants, perquè si havia de venir un entrenador nou i tu el tens el dia 23 de desembre, per dir, o el 27 de desembre,
ja
aquest entrenador el dia 28 de desembre ja t'ha dit amb qui sí, amb qui no, jo crec que Gompi és recuperable, per dir un nom, o jo crec que Marro serà intocable amb mi, o no m'agrada Marro i el conec de, i el vull fora. Ja t'ho hagués dit. Ara el problema és que el nou entrenador, en tot cas, no t'ho dirà fins demà passat dimecres, no t'ho dirà fins dijous...
I fins que els conec a tots.
També és veritat que... també és un altre debat, no? Però qui ha de triar les peces amb les que disposa l'entrenador, no? Jo, per mi, hauria de ser el director esportiu humana qui entra, qui surt...
Sí, en un tant per cent molt important, David, però sí que és cert que, ho deia el Pau, que al final tu sents o parles amb David, amb Lucas Viale, i et diu això. Diu, bé, jo tenia una idea, o tinc una idea, i fins i tot ja la tinc bastant encarrilada, però també hi ha alguna peça dubtosa, eh? Per això crec que el tema Juanma i Carlos sí, va a banda. Aquest.
Dos més.
Però és això, potser ara ve un entrenador, poso l'altre nom dels que ja hem parlat per mil vegades, eh? Gompi, que podia estar en aquest interrogant. Potser ve un entrenador que està enamorat de Gompi, perquè el coneix de la seva etapa al Cornellà, per allà, i sap que és un jugador que si el recuperes, i jo crec que el puc recuperar, a mi em donarà molt, perquè per la seva manera i com jo vull jugar...
Això sí, o l'estil de joc pot condicionar,
clar,
però...
Aquest 4-2-3-1 amb la plantilla que tens ara mateix no ajuda. No, ja estan els resultats, sinó són les sensacions que està donant. I crec que hi ha molta feina, però per això és que crec que... És el que ha dit el David al principi de tot, de la seva intervenció, és que anem tard, però només per fer fora el David Català, el català, sinó és perquè crec que anem tard, ja sigui en el mercat de fitxatges i ja sigui en la planificació de la plantilla, perquè si ve X entrenador dirà, ostres, pues a mi m'agradaria si pots fitxar aquest jugador o aquest que no estan tenint els seus millors, però amb mi sí que han tingut bon paper de joc. Com va ser, per exemple, l'any passat amb Carles Salvador, no? És a dir, un exemple així, aleshores, estem ja a 13 de gener.
Tres setmanes queden,
eh? El
sistema de joc, espero que algú trobi el Peque Polo, perquè jo vaig veure durant tot el partit i tota l'estona el veia perdut per allà...
D'ahir millor és parlar de qui va estar bé.
Ahir és un dia... No entrem tampoc a valorar tàcticament el partit, però ahir realment es planta un rival amb 11 tios, o amb 10 tios, més el porter, en qüestió de 15-20 metres, molts futbolistes acumulats per dins que, i de qualitat, eh? Cas de Morcillo, per exemple, el van veure poquet. Poc el van veure molt bé. Però és que, clar, al final, la majoria del temps que el Sabadell tenia la possessió era allò un joc entre centrals.
Amb vol.
Sí, un atac d'en vol. I, clar, molts futbolistes perduts allà al mig perquè no arribava cap pilot en condicions. De fet, un al principi que va haver-hi que va acabar amb un xut d'Ostrell...
Morcillo-Ostrell, l'única vegada que vam poder combinar.
O aquella passada filtrada de Cortés a la primera part, fa la primera part, després a la segona...
Bueno, és que però vaig escoltar fa poques setmanes a l'Àxel Torres, que parlava... Bé, feia abans de la temporada passada, no? I deia que en aquest tipus de categories necessites o un mig camp que sigui molt, molt, molt potent, o una davantera que sigui també, o sigui, que sigui letal. Al final, si no tens un mig del camp que sigui contundent, al final fiques aquí a Morcillo, que té 18 anys, que li posa moltes ganes, però que no et domina. Cosa que sí que considerava que amb l'Urri sí que teníem aquest domini. Per això potser era la clau per acabar guanyant els partits. Després tens una davantera que no fa gols. A defensa, no sé, és que no sé, va ser a la segona arribada, crec que va ser el gol, i va ser una mica com mig tonto. I també van tenir una a la segona part, que també gairebé de rebot també entra.
Però per
és que no és contundent a cap zona del camp. I si vols arribar ni que sigui a playoff, pues jo no sé com ho vols fer.
I és que una altra cosa que a mi em va sobtar, és a dir, que el primer nom d'un fitxatge que volíem fitxar era un central. És a dir, quan crec que és la posició, és la posició que crec que està al millor del camp. És a dir,
no, comparada jo aquí no, està, jo aquí no estaria
per
tan d'acord, eh?
Per mi al mig del camp i els extrems mitja puntes, jo crec que allà és...
Jo ahir encara em pregunto com va ser el gol, perquè estava, jo estava al gol sur i va ser el gol bueno, nord i va ser com una mena de rapo bueno, raro, tal.
No, no sé si jugues al FIFA, però seria una cosa d'aquesta.
Perpèntic, perquè al final veus la repetició i només hi ha dos futbolistes, que són Vargas i Trapero, que van a la jugada.
Sí,
que és Trapero, rellisca... És igual.
Ja n'hi fa una molt bona aturada, però després... Vargas la pot treure i després és que sí, és que millor comentar.
Jo això potser donaria per...
He vist que hi havia una denúncia de pagaments de l'Algeciras.
Sí.
Ja, i a mi a l'Algeciras hi havia
per allà... Per aquest
anem a l'Algeciras a buscar-lo. Perquè llavors em traieu aquí el tema, el nom de Pedro Capó, i ja no sortim d'aquest...
No, no, perquè llavors a mi...
On estava? On estava?
A l'Índia.
A l'Índia.
Anem tots allà a buscar-lo.
Anem els dos. Mira, aquí estem veient la jugada del canal de Twitch.
És que estava al gol nord i...
No és perpèntica, perquè realment... A nivell defensiu hi ha un moment en què hi ha quatre jugadors al torrent allà i un parell de futbolistes al Sabadell i dius i Juanma...
Mira aquella línia de 3 que estan fent allà. Caminen
dos,
per la llista?
Dos futbolistes, únicament, seguint la jugada.
I perquè no s'aproven,
sí.
No?
Va, dit això, que són 3:15. Fem una aturada per... Sí, és que avui
ja té. Podríem
estar aquí, podríem demanar sopar. Fem una aturada per la publicitat i quan tornem parlem de futur. Parlem del recanvi a la banqueta, que no hem parlat massa, no hem entrat massa a valorar qui pot ser el recanvi. Parlem de Conrad García, que dirigirà l'equip a Terrassa, i tenim cest personal avui, per cert, també, que toca cest personal, ni que sigui per acabar amb una altra nota, aquest primer tribunat preferent del 2025. Ara tornem.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
A la Fundació Vicente Ferrer som on més se'ns necessita. Per això ara, per primera vegada, treballarem aquí per ajudar els afectats per la gana. Perquè ara, on més se'ns necessita és a València, transformant el fang en esperança. Col·labora-hi al 900-111-300 o a fundacionvicenteferrer.org.
Viatge amb les noves millores dels autobusos urbans de Sabadell.
Línia L1, destinació Can 10.
Noves pantalles amb informació en temps real.
Propera parada, les bandes.
Aplicació de TUS millorada amb tota la informació a la teva butxaca. I ja disponible el pagament del teu bitllet senzill amb targeta bancària. Estalvia temps. Sigues sostenible. Amb tu, Sabadell canvia. Mou-te en bus. TUS, Transports Urbans de Sabadell.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
A Obramat sabem que en una mateixa llar poden conviure i la persona més fredolica amb una que sempre té calor. I per totes aquestes persones oferim les millors solucions de calefacció. Calderes, aerotèrmia, terra radiant, radiadors, estufes de pèl·let o llenya, inserts i accessoris de marques professionals amb els millors preus. També a Obramat Ponès, on compren els professionals. Obramat.
Taxi Més, ara t'ho posa més fàcil. Pots demanar un taxi a la teva ciutat per WhatsApp al 608 48 30 02. Recorda, 608 48 30 02. Més informació a taximés.com. Taxi! Radio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Tribuna Preferent, la tertúlia del Centre d'Esports a Ràdio Sabadell.
Vinga, va,
estem de tornada aquí al Tribuna Preferent número 16 de la temporada amb el Sergi Garcés, amb el David Brígido, amb el Raúl Chao fent tertúlia després de la destitució de David Català. I clar, ara la pregunta del milió és qui serà el substitut de David Català. Estem en aquelles hores de compàs d'espera, de rumorologia. Ahir s'apuntava des de Cazurreando, el company Ángel García, ja treia els dos primers noms, Abel Segovia i Pedro Munitis. Ara el Sergi ens explicarà, ja ho ha fet avui a l'Hotel Suís, però ara ens ho tornarà a explicar, no sé, que hi hagi hagut canvis. Per què Pedro Munitis, que és un dels noms que ha sortit més aquí al xat...
Don Pedro.
El podríem esborrar d'aquesta llista. No sé, ara em posarà la probabilitat, eh? Li demano que em posi el tant per cent. Abans, tornem a escoltar un altre fragment de Lucas Viale. Ara sí, crec que era el d'abans, el que havíem escoltat uns segons, que era parlar del tema de l'entrenador, el perfil d'entrenador que vol ara per substituir a David Català. Espera. No? Sí? Sí o no? Sí? Vinga, va.
El perfil para mí es claro. Para mí el perfil es a ser posible entrenador que haya tenido experiencia en primera red y entrenador que haya podido tener ascensos o playoff en segunda red, estando en equipos de primer nivel de la categoría. Ese es el abanico. No hay un abanico amplio y en eso es donde estamos trabajando y donde estamos metiendo todas las energías.
Clar, això contrasta molt, així d'entrada, amb l'aposta que es va fer a l'estiu. Perquè al final vas signar un entrenador a l'estiu, entenc que també amb més temps per madurar el projecte, sense experiència a la categoria, sense experiència directament al futbol espanyol. Ara Viale busca un altre tipus d'entrenador, no sé si dir més pràctic, més de resultats immediats, que s'hagi trobat en una situació com aquesta per afrontar aquests mesos. Sergi, Abel Segovia és un nom, desconegut pel... El que no sabia...
El gran públic.
El que no sabia és que havia estat a la secretaria tècnica del Centre d'Esport Sabadell. Això ho recordava algun mitjà com Esport 3, que havia treballat en el seu dia a la secretaria tècnica.
Devia ser com a scouting o...
Sí, jo ho he llegit també, no sé quin mitjà, no Esport 3, sinó un altre mitjà, i he dit, aquest no em sona.
No em sona.
Però no recordo... En l'època de Gordillo. Sí, de Gordillo.
Potser que fos algun scouting dels que tens, per exemple, en aquest cas, Andalusia, perquè és un tècnic que s'ha mogut molt per Andalusia i potser Gordillo el coneixia... i li van comanar, per dir-ho així, que fes informes de rivals o de jugadors d'aquella zona.
A la secretaria tècnica, des d'ahir, sí, em tinc molt poc.
Un bon amic, el Víctor, a València, per exemple, a Terres Valencianes. Hi ha hagut aquest tipus de perfil extern, per dir-ho així, però jo això tant com vol dir-li que havia treballat a... No sé, cadascú...
El que vol al seu currículum.
El concepte de treball...
Posa el currículum a que vol.
No, i no vull ni molt menys menystenir la feina, però... clar, pot haver col·laborat fent això, aquest tipus de feines. Però bé, és un tècnic que ho va fer molt bé a l'Antiquera. El seu principal valedor, anem a dir-ho així, són els ascensos amb l'Antiquera, on va ser una més... vull parlar amb un altre bon amic de la casa i em deia el tanto perquè és un jugador que a l'Antiquera, és un tècnic que a l'Antiquera, quan va entrenar a l'Antiquera, era un futbolista, era un entrenador molt del perfil, que se m'entengui, Eder Sarabia, joc dominador,
vale, combinació, possessió.
Combinatiu.
Hidalgo, no? Més estil Hidalgo.
És diferent, Hidalgo, sí, Hidalgo.
Jo crec que
Sarabia
és un salt qualitatiu en aquest sentit de ser un jugador, fins un entrenador que planteja els partits molt arriscats a l'hora de ser obert i de voler ser ell el que domini a través de la pilota, és a dir, ser el que condueixi el partit a través de la pilota. Això a l'Antiquera. És cert que després... ara parlo molt de memòria, i del que he anat llegint per aquí per allà. Renuncia a l'Antiquera esperant alguna plaça més gran que no li acaba sortint, acaba anant a l'Atlético San Luqueño i allà no funciona. Les coses com són. Allà...
Però l'any passat, això l'any passat.
No, allà les coses no li funcionen. I en canvi, ja et dic, mires l'experiència de l'Antequera, mires les valoracions de l'època de l'Antequera i es parlava meravella, o es parla meravelles d'Abel Segovia. Jo, per mi, és el millor situat. A risc d'equivocar-me i de que algú em contradigui, és cert que és un tècnic que es veu que té molt un bon cartell al sud i, de fet, algunes informacions apunten que era un dels ferms candidats a ocupar la banqueta del Marbella, que aquest cap de setmana podia ser decisiu en aquest sentit, perquè el Marbella s'enfrontava a l'Alcorcón de Bladis, que els madrilenys van arribar a anar guanyant 0-3 amb dos gols de Bladis, el primer i el segon obra de Bladis, i encara van a fer un tercer gol, però és cert que, contràriament al que podia suposar d'un equip que no està en una bona dinàmica i que se li posen 0-3 a casa, van aconseguir empatar. I crec que per aquí pot ser que la directiva del Marbella acabi no prenent la decisió que amb un 0-3 segurament haguessin pres. Per tant, què pot passar? Que, el Sabadell convenci Abel Segovia de que faci el pas endavant. Dos, que Abel Segovia, potser no del tot convençut, i això és especulació pura i dura, pugui dir, mira, ja m'he cansat d'esperar, això del Marbella igual no es dona, o si es dona serà d'aquí molt, i accepto el repte del Sabadell. I dic això de que és el millor situat perquè desconec si n'hi ha més, i ho dic així obertament, desconec si hi ha més noms damunt la taula, perquè l'altre nom que hi havia damunt la taula i amb el qual hi ha hagut com a mínim tentativa clara d'anar per ell és Pedro Munitis, que la resposta que li ha donat el Sabadell és que acaba d'obrir fa mal comptats 2 mesos, 3 mesos una escola de futbol a casa seva. No a casa seva, literal, sinó a Santander.
M'estic imaginant.
Home, igual té un caso propi i pot muntar-se allà a una escola, al pati. I que ara mateix està enfocat a no entrenar aquest any perquè vol ser molt partícip de com arrenca aquesta escola. Aquí sempre quedarà l'asterisc, ja no vull destrempar els fanàtics de Pedro Munitis, dels quals jo em considero un fanàtic, però sí, home, és un entrenador que va fer una bona feina aquí al centre.
Un senyor.
Potser, si l'oferta en lloc de ser de segona federació hagués estat de la Lliga Hypermotion, igual l'escola s'hagués quedat
sense
l'altre. Bueno, això de l'any sabàtic era molt relatiu, que se m'entengui, però deies tu el tant per cent, jo el tant per cent de Pedro Munitis, si no fos perquè el futbol és tan canviant i tan imprevisible que de blanc a negre pot passar en qüestió de 0, jo li posaria un 0,1 de probabilitats de que Pedro Munitis vingui al Sabadell.
T'imagines?
T'imagines que es dona aquest 0,1?
0,1 possibilitats, però... com és el meme de fer, 0,1 possibilitats
si no
de fer.
Si no fos pel futbol, si no fos perquè estem parlant de futbol, et diria que és un 0% absolut. Però no em vull tampoc enganxar els dits, que ja et dic, això algú truca, fa una trucada molt emotiva.
Tornar aquí, al final, amb el tan bon paper que va fer, o sigui, és que té com moltes més possibilitats de que no li vagi tan bé, no?, com l'altra ocasió. Vull dir, al final vols tornar, si ara està també un altre projecte i tal. Per mi la situació és bastant dramàtica, perquè tens un entrenador que no vol venir, pues segurament perquè som a segona federació, com és el Pedro Munitis, i l'altre, l'Abel Segovia, que sembla que està esperant la trucada d'altra xicota, i a veure si me da plantó, bueno, voy.
Vull creure que hi ha més, que evidentment s'estaran pentinant moltes més opcions i s'estarà parlant amb molta gent, però vull creure que hi ha opcions més fermes que aquests dos casos, en què un està, com ha dit el Sergi, 99,9% descartat, i l'altre... potser a l'expectativa d'una banqueta de primera federació, d'ICI, vull pensar que hi ha més opcions treballades i estudiades i contactades, però al final...
No sé què, fracàs.
No, el morro aquí al cel. Ho dic bàsicament, perquè al final, tu dijous...
Sí, clar.
L'has de tenir, dijous com a mota.
I diumenge de jugar.
Per mi dimecres hauria d'estar a l'Olímpic de Terrassa veient el partit.
Jo per això dic que crec que cremarem totes les naus i escoltant avui a Lucas Viale, la idea la tinc molt clara, el perfil el tinc molt clar, un entrenador amb experiència que sap el que és l'ascens, el que és un play-off, etc. Crec que tot encaixa, en el meu cap com a mínim, amb un únic nom. Que no dic que sigui l'únic, dic que no en conec més.
Clar. I que estiguin lliures...
I que això, com esteu dient, tampoc tens ara 2 mesos per endavant per anar estudiant i vinga, va, i ara m'entrevisto amb un, i ara veure hores. Aquest, i ara el perfil d'aquest, i el perfil de l'altre. O sigui, ha de ser una decisió relativament ràpida, immediatament ràpida, diria millor dit, i que dimecres, com diu el Raül, jo estic d'acord amb ell, a la graderia de l'Olímpic, o connectat a la xarxa més, per veure el partit del Sabadell. Clar. I posar-se al dia de veure algun partit més d'aquests que avui en dia com és fàcil recuperar-los.
Perquè l'opció Conrad totalment descartada?
Des del club ahir la donaven per completament descartada.
Per mi seria cremar una figura que jo crec que té un creixement brutal, que té la tercera divisió, que jo crec que ho salvarà, perquè al final ho salvarà, i jo crec que seria cremar-la, i jo crec que després de l'afició del cas Bofill, calma.
Espera, Raül, un segon, perquè queden un minut i poc per arribar al punt de les 9. Roger, m'has de dir com ho hem de fer? Perquè estirarem uns minuts al canal de Twitch, de Ràdio Sabadell. Acabarem de parlar del tema Conrad García, aquest partit contra el Terrassa, amb el cés personal. Passa, Roger, no tallis.
El meu escalfa la gent que es queda a l'antena ara.
Sí.
Sí. La caràtula...
Cinto, val, perfecte. Doncs, ara aquí tu em dones l'ordre des del vidre i ja està. I insisteixo, parlem de Conrad García, que serà l'encarregat de dirigir el partit de demà passat, perquè demà passat hi ha eliminatòria de vuitens de Copa Catalunya a l'Olímpic de Terrassa, contra un Terrassa que va guanyar els últims 5 compassos al camp de l'Elche Ilicitano. I res, amb aquesta papereta que tindrà el tècnic ara del filial. Sí, la pizza, Raül, molt bé.
Ostres, el cebo, ja tens el
pizza.
Cebo.
No, és que ho volia vincular avui amb el tema de Conrad García. És veritat, ara sortegem la pizza. Espera, ara tornem. Sintonia i ara tornem. Vinga, som-hi. Ara sí, ja està. Estàvem aquí esperant. Ja estem de tornada, va. Som-hi, va. Anem a parlar d'uns minutets aquí al canal de Twitch de Conrad García, d'aquest partit, la pizza, el fes personal i marxem, va.
Una cosa ràpid, de l'última tecla de Viale, que no he pogut comentar, a mi m'ha sorprès perquè és un canvi sobretot de monumental de la idea que tenia quan fitxem a David Català a la idea que tenim ara de l'entrenador. És un canvi gran. És
sí, dir. Però... Recordem-ho, Sí, completament d'acord. Evidentment, el discurs no encaixa. Si aquest discurs el sents al juliol, no t'encaixa amb que la decisió finalment fos David Català. Recordem, traslladem-nos al juliol o al juny, no era la primera opció de David Català. Sí. O sigui, llavors, a partir d'aquí potser entenem, i no estic justificant, dic que potser entenem que potser el que va fallar és que ja volíem això... No es va donar això i al final vas com els futbolistes. No tens la primera que vols, vas al segon davanter i quan no, a lo millor acabes amb el cinquè.
La temporada t'apreta.
I penses, no, aquest cinquè davanter, home, no és tan bo. Dius, ja, és que no era l'1, era el 5.
Com els nostres fitxatges, una vegada.
Correcte, que no dic que David Català sigui el 5, però dic que estic d'acord completament amb tu, O sigui, i segur que tots coincidim. Si escoltes aquesta frase, si tanques els ulls i et poses al mes de juny, dius... Pues llavors no sé per què va venir David Català, que el que no tenia precisament era experiència al futbol espanyol i molt menys en una categoria tan especial, sí, en particular, com és la segona federació.
Perdona, Raül, dintre els noms que han sortit aquí també, un que no s'ha comentat massa, és pura especulació, però sí que és cert que és un nom que va estar a les travesses a l'estiu, com va ser Ignasi Sanabra. No, poso damunt la taula perquè al final...
No té carnet.
Va sortir de l'Espanyol B, però és igual, perquè com no té carnet doncs pot entrenar al Sabadell, ara no podria ser a la banqueta. No sé si això, en la situació que té el Sabadell ara mateix, és el que...
Jo faltava tot el carinyo al món per l'Ignasi, que és un tio entranyable i a més que tenim molt bon record, a títol personal parlo com a mínim, de la seva etapa aquí al futbol formatiu. Però només ens faltava ara un circ més, en el sentit aquest de que siguem també la comidilla perquè un entrenador que ve, que no pot seure... Que...
Jo, ahir la meva ment estava, d'aquests triples que a vegades entren, va sortir el nom de Ferran Costa. És a dir, si a l'Andorra el feia fora, etc., que estava allà, dic, ostres, i sí, i per això és el de dimecres, dijous...
Tampoc clar. Sé com va sortir al final, perquè com va sortir a mitja temporada, el va donar futur, no sé si va acabar bé amb el Lucas, Viale...
És aquesta bona relació.
relació. Té una bona relació. Teòricament, les vegades que parla el Lucas Viale de Ferran Costa sempre diu que, tenen, que mantenen una bona relació. No sé si aquí ja és un tema més
normativa,
legal, administratiu.
Aquí,
ja
mira, no... per fer servir el símil o la persona que esmentàvem abans, Antonio Hidalgo, l'any que...
Ha sortit aquí l'especulació?
No, però no per tant el Sabadell.
Jo vaig a Òscar, a buscar-lo, si fa falta.
Però sí que és veritat que l'any que passa del Sevilla Atlético al Huesca ho fa a mitja temporada i a través d'una cessió dels drets perquè pugui entrenar. És l'única forma que se m'acut amb el tema de Ferran Costa, que estava discutit, allà, sí. Després de perdre, crec que 3-0 al camp de l'Arenteiro.
Sí, per això, és a dir, que sonava tant fins i tot Romo, coses d'aquestes, sí, dic, sí. Ostres, per això dic, si, com era, potser era una de les primeres opcions de,
però,
ja,
no crec que baix, de la Hypermotion que va passar a la primera federació per intentar pujar i ara a la segona federació. Bueno, no, però, no crec que vulgui, ja. Tant de bo, eh?
Però l'única cosa positiva que tenim, que és una cosa molt important, és que som el centre d'esport Sabadell. I que tenim 120 anys d'històries i això no som un altre club que té 10 anys de vida. Sí. Saps el que et vull dir? Que això, a un entrenador... Portar la samarreta el mateix dia que un jugador, és a dir, sí. Portar la relaquinada és una cosa, és vestir d'etiqueta.
Però per nosaltres a Sabadell sí, però jo no sé, a Ferran Costa, no sé, de la seva vida personal, no sé on serà, fora de Sabadell, saben això, i això comparat amb un Torrent, doncs sí, som al Centre Esport Sabadell. Però comparat amb poder entrenar, amb la repercussió i els diners que et donarà, entrenar primer de federació a, que sé, a l'Algeciras o al que sigui... Pues per desgràcia, estem on estem.
Bé, això ara mateix sembla una mica futbol ficció, també.
Sí, sí, sí. Sí.
Recordaven aquí el cas de Vicente Mir, que també ha passat del Torrent a...
Sí, a la Collano, que va perdre contra el Castilla 2-0, crec.
Dit això, tema Conrad, va. Conrad García, que dirigirà l'equip a Terrassa. Tu parlaves abans, Raül, que de no cremar aquesta figura. Abans preguntàvem per aquí què passa si guanya Terrassa o... Uf, no, que igual serà un altre cas Bofill. No, més enllà.
Jo no el cremaria per això, és a dir, perquè jo confio molt. És a dir, crec que si la gent va al filial o l'ha vist per la tele o qualsevol cosa, veu que és un filial que té una idea de joc molt clara, que a vegades, sobretot, amb els laterals, carrilers que a vegades utilitza, té molta profunditat, que hi ha molta variabilitat a l'atac. A mi m'agrada, a més, conèixer bona part de la plantilla, no? Cas de Pau Fernández, cas de Morcillo, és a dir, cas d'Ostrell, que era el seu jugador estrella a principi de temporada i l'any passat. Aleshores, crec que això és positiu, però crec que la situació que estem ara de Tassir, és a dir, cas Tassir, crec que ell, cuidem-lo, que l'hem de tenir molt de temps, i ja quan estiguem al club, i ell ja, amb una dinàmica de que porti 2 o 3 anys a tercera amb el filial, que tingui l'opció d'estar amb el primer equip, però ara mateix seria cremar-lo i ficar-li en un embolic gran.
250 entrades, per cert.
Jo la tinc.
Tu la tens, eh?
Jo la tinc.
Tu vas a Terrassa.
Jo la tinc. La vaig comprar abans del partit i ja... Però bueno, és a dir,
igual,
és un derbi, és un derbi i s'ha de guanyar. És a dir, els jugadors han d'anar a guanyar, perquè al Terrassa no hi ha partit amistós, s'ha de guanyar. I espero que ho entenguin, i jugadors que tinguin les ganes de guanyar, i ganes de veure a Quim Mugés, ganes de tornar a veure a Morcillo, ganes de veure a Miguelete, de dir, mira, pel proper entrenador, avui faig un hat-trick, i a mi dic Miguelete, i faig un hat-trick. També, tinc ganes de veure aquestes
però
coses.
Però a Conrad, no sé si això, si Luca li dirà, bueno, també guarda una mica de peces pel diumenge, perquè ens guanyem la vida. A veure, que al final és el Terrassa, que és l'arxienemigo i que se l'ha de guanyar sí o sí. Però no sé jo si també aprofitaran l'experiència del Conrad per ficar peces del filial per guardar alguna cosa pel cap de setmana.
Jo, per exemple, Pau Fernández, que no ha jugat aquest cap de setmana per l'expulsió, jo el puso a 60 minuts. És a dir, 60 minuts, pots jugar...
Però poses a un Javi Delgado...
Miguelete Marro Gompi, surt a priori una bona línia.
No sé si aprofitaran també per donar-li oportunitat, perquè no recordo que va ser contra el darrer partit, va ser contra el Lleida.
Contra el Lleida va ser Lluc que va fer un partidàs,
Uggés
a la segona part, i a la primera del filial, Tébar Hugo...
Ah, per la memòria.
No, però dic que vam aprofitar l'ocasió
perquè va jugar amb Mortillo.
Exacte. I Tébar, que va jugar per la banda de Juanma.
I central, hi havia...
A Olmedo.
Olmedo, Nico Olmedo. Sí, sí.
Veurem.
Jo crec que, abans de preguntar al David si no hi havia cap opció, crec que no n'hi ha i que... I això és opinió, i a més no seré sospitós, que es diuen aquests casos de no estimar i valorar el Conrad. Estic d'acord aquí amb el Raül. Jo crec que és una carta que millor no cremar-la ara mateix, en aquesta situació, millor no cremar-la, i no perquè no confiï en que el Conrad sigui capaç de tirar-ho endavant, sinó perquè en cas de que no acabes cremant igual per vestir un, allò que es diu, vestir un santo a desvestir a otro i la liem. Jo crec que és una molt bona oportunitat, és un premi, en el cas del Conrad crec que és un premi més que merescut que tingui aquesta oportunitat de poder ser ell el que porti l'equip, encara que sigui sabent que és un interinatge molt, molt, molt momentani, però ho deia avui a xarxes, és un entrenador que ha passat gairebé per totes les categories, i quan dic per totes és des dels patufets fins a arribar al filial, havent passat també pel Granollers en el seu dia, també en el futbol base, etc etc, que ha picat molta pedra, que ha anat fent salts aquests últims anys gairebé per necessitat i perquè el primer equip anava tibant tant d'allà que ell ha anat fent salts del juvenil B al juvenil A i del juvenil A, com aquell qui diu, al filial.
I sempre complint l'objectiu, eh?
I sempre arribant, que aquí anàvem, a complir el que se li requeria en aquell moment, fos una permanència o sobretot fos un ascens de categoria, per a mostra un botó l'any passat, a l'alegria que ens vam endur tots a la Nova Creu Alta amb aquella victòria in extremis contra l'Europa B que va donar l'ascens matemàtic del filial, però que insisteixo, que ha fet gairebé tots els papers de l'AUCA, a l'obrador, coordinador d'aquí, d'allà, i com dic, per mi és un premi. Deixem-ho en que és un premi i que no s'acabi convertint en un càstig.
Total,
per tant,
total.
Premi, jo me n'alegro moltíssim per ell, moltíssim, a títol personal. Crec que ho pot fer molt bé i que ho farà molt bé, no només dimecres, sinó qualsevol oportunitat que li donessin, però crec que ara mateix, en la situació que estem, l'equip necessita un entrenador que si s'ha d'anar a xocar contra la roca, xocarem tots amb ell i ho lamentarem, però com a mínim que no sigui un ara mateix, un de casa, que quedi a sobre assenyalat i que els que no el coneixen tant, ja d'entrada li fotran la cavalleria per sobre, com deia abans el Raül, perquè venim d'aquest històric recent dels Bofill i companyia, i els que sí que el coneixem una mica més, que no se'ns escapi l'enamorament per culpa de la dinàmica que porta ara mateix el primer equip.
Què, repartim la pizza?
Vinga, va.
Fes personal i marxem? Com sempre, tenim aquí aquestes caixetes de la gent de la pizzeria napolitana Maximus, aquesta pizza napolitana de les de debò, amb una massa de fermentació llarga, amb ingredients de qualitat, amb moltíssims sabors i que també podeu complementar amb una bona amanida o amb unes postres italianes de debò, que els trobareu al carrer Sant Antoni Maria Claret número 15 o al 683 11 88 19. Pizzeria napolitana Maximus, on la pizza és el patrimoni del bon menjar. I entre tots els participants al xat del Tribuna sortegem un àpat per dues persones valorat en 40 euros en aquesta pizzeria napolitana Maximus que ens ensenya aquí. Pua, mare meva, amb un desenfocat i tot. Ho celebra Roger Benet des de la realització. Atenta a la companyia, perquè avui no us demano el número, eh?
Epa, que passa,
no, que l'últim programa va ser fa 3 setmanes.
Ja veus què hem de dir avui.
3 setmanes i va volar, els comentaris van volar,
sap
greu. Avui posarem en joc el coneixement de la gent, o fins i tot avui l'atzar, em sap greu, avui no pots
participar. Avui no puc participar.
No pots participar. I mira, amb una estadística que em facilitava avui el Miguel Ángel Rodríguez, estadístic del club, i que trobo que és prou bona. Vaig a repassar-la perquè no la vull pifiar aquí.
Perdó, però per saber el sistema de joc, el primer que respongui,
el primer que respongui al xat s'emporta la pizza.
M'estava quedant aquí ara...
Podem participar al xat, no?
Podem participar
al xat.
A veure, sí.
No, bueno,
jo poso les ulleres per fer servir el mòbil, perquè no m'hi veig.
Conrad García, aquest dimecres, serà l'entrenador número 78 del Sabadell.
Que va ser el primer.
En partit oficial en la seva història. En el segle XXI, quants entrenadors, o quin entrenador serà del Sabadell en el segle XXI? En el total, 78. M'explico, eh? M'explico. De tota la història, 78. En el segle XXI, Conrad García serà el número...
Jo en tiro un triple. M'he tirat un triple històric,
comença a haver-hi... Buah, quina cascada de resultats. Diria que ningú l'ha encertat, eh?
Nosaltres a l'atzar o...
Si voleu dir la vostra...
Jo m'he tirat un 33 per la broma d'Alonso.
No és el 33.
Ens hem... S'ha pillat uns quants, però 33.
Jo m'he tirat un triple.
Hi ha molts 23, però 23 no és 23.
18.
Espera.
No diguis si encerto, però 17.
Mira, no és 17. Ha arribat per aquí, aquí està, el Dani. El Dani SBD... Crec que ha estat el més ràpid. No, si algú l'ha dit el número abans, perdonareu perquè no l'he caçat, eh? Si no, després ja ho passem pel bar.
Pel bar.
Pel filtre del bar, però diria que
el
ningú...
El Dani, de moment, és l'encertant, no?
El Dani, crec que sí, l'estic repassant
que
així.
Que no ho celebri, encara?
Ràpidament, però el Dani, sí, és el primer que l'ha dit. 27!
Ai, bo. Pues no m'he quedat, no m'he quedat lluny.
27 entrenadors en el segle XXI.
És que avui he vist el tuit del Pere Figueres, que eren 8 entrenadors.
No, no vas veure ahir la notícia de Ràdio Sabadell on estava aquesta mateixa dada, no?
Ahir no em vaig desconnectar, ahir vaig desconnectar.
Última vegada que Raúl Chao veia el Tribuna Preferent, eh?
I a sobre volia guanyar la pizza.
A sobre volia guanyar la pizza, el tio. Sí, sí, 8 entrenadors, la dada és 8 entrenadors, el nou entrenador serà el 8è entrenador des del novembre del 2021. És a dir, en 3 anys i 2 mesos. Que, aquesta és la dada.
Marro, quants entrenadors ha tingut en un any i poc? Marro ha tingut?
Mira, que diu el Gallardo per aquí, 27 en 24 anys i un mes, simptomàtic.
Gairebé els mateixos anys que fa un servidor d'aquí poc.
És que al final la cosa no va bé. Crec que és la... A més, mira, donaré una altra dada. Després igual la llegeixes a algun altre lloc, però te la dono, en primícia. És la primera vegada, en tota la història del Sabadell que canvia d'entrenador 4 temporades consecutives. Mai havia passat en tota la història del Sabadell que es canviés d'entrenador 4 vegades.
Des d'Hidalgo a segona, no?
Ara, des d'Hidalgo a primera federació.
Ara fem broma, eh? Fem broma.
És a dir, Hidalgo a segona va ser l'últim any.
Que va complir, sí.
Fem broma. I mira, ni que sigui per acabar amb un bon sabor de boca de tot el que... Però és per fer-s'ho mirar, eh?
Sí, sí, tant.
Ara, bromes a banda, és una estadística que no parla bé de nosaltres gairebé en cap sentit, ni com a club, ni com als responsables del club, ni com els que estem al voltant d'aquests responsables, ni com a aficionats ni com a socis, perquè som autèntiques màquines, tots, eh? I aquí englobo tots, uns més, uns altres menys.
Jo em considero.
Màquines de triturar entrenadors a allò, a la que la cosa no... I no parlo d'aquest cas concret, del que estan parlant avui, que crec que ha quedat prou clar, que coincidíem tots plegats amb la necessitat de prendre aquesta decisió. Però, home, hosti...
És que quan les coses han anat bé, sempre després hem volgut més.
No, no, o sigui, i que
quan... Per mi un just carreres anava bé
i també és cert que aquí ha passat, a la història bastant recent, entrenadors que volien seguir i que el club que volien que seguissin, però que la situació llavors econòmica o estructural del club van impossibilitar.
Bonitis.
Miguel Álvarez. També. Miguel Álvarez, després d'una temporada excel·lent. Demà tenim a Gerai.
Sí. Quin obrador era aquell?
Per això. I no se'l va deixar continuar perquè va haver-hi un canvi de propietat aquell estiu, va canviar les tornes. Guillermo Fernández Romo ho tenia renovat i fet i també va sortir per la porta del darrere. És a dir, que és una mica de tot, ha passat de tot, però per això dic que no parla gens bé de nosaltres, perquè és que som, com a club, parlo ara, una autèntica màquina d'aniquilar.
Sobretot el problema dels últims noms, si ja, fins i tot abans de que arribés Hidalgo, és a dir, els...
Perdó, que ens ha dit el David que un quart havia de marxar. Si has de marxar, David... Cap problema,
no, ara,
si no, vinga, Raúl, remata-ho.
No, em refereixo amb els Kiko Ramírez, El Grat, és a dir, aquests noms que hi ha els més recents. Clar, és que compares amb un Munitis o amb un Romo que tenien allà i deies, ostres, és que aquest pot ser un gran entrenador que per les raons que has comentat, que dius, ostres, que no ha pogut ser, però clar, els últims entrenadors més recents no tenen aquest bagatge d'experiència, de dir, ostres, com clar, és a dir, el nou entrenador que fitxarem, si és el que estan sonant ara... Tampoc tenen 10 anys d'experiència o té 60 anys, com era el mític que estava a segona divisió en el seu moment, que sonava sempre, que estava a la Nova Creu Alta. Clar, coses d'aquestes, saps? És a dir, saps el que vull dir, no? És a dir, que, clar, s'han trobat de tots els colors. T'has trobat de tots els colors.
Sí, sí.
Pel llibre. Va, ho deixarem aquí. Us donarem les gràcies al Sergi Garcés, al David Brígido, al Raúl Chao, gràcies per venir. Mira el Roger Benet estranyat. Sí, ja el fes personal. Però m'acomiado ja. Diem adeu, perquè si et dic la veritat... O sigui, sé que ja avui el fes personal, però no recordo d'on venia la pregunta, perquè venia del 2024, fa el Roger Benet amb la cara de tampoc. No sé
busca'm a mi, si vols.
Per tant, ens acomiadem ja i us deixem amb aquesta entrega d'avui del fes personal, amb un futbolista que deia abans el David que havia passat una mica desaparegut al partit d'ahir contra el Torrent. Ens retrobem dimecres al Sabadell en joc des de l'Olímpic de Terrassa a 2:15 de 8 del vespre. Que vagi bé.
No, se quejan porque traigo siempre en el partido. Ahora me lo he cortado, pero traigo el tupé para el lado y me tienen envidia.
Fes personal. Carlos Javier Peque Polo Jiménez, Santa Coloma de Gramenet. 24 anys.
Què t'ha portat als Reis d'Orient?
Sí, muchísima, pero lo que más salud.
El teu primer record en el món del futbol.
Que recuerde, ¿no?, que me han contado que hacía montañita de tierra en el campo cuando jugábamos, me ponía a hacer montañita.
El millor moment de la teva carrera.
Un gol que metí en la competición de la Youth League contra el Milan.
I el pitjor?
El peor, la lesión aquí de 5 meses.
Com et veus d'aquí a 5 anys?
No sé si retirado, ¿no?, pero no, compitiendo igual, a lo mejor un poco más cascado de pelo, supongo.
Una película.
La de los Goonies.
Una cançó.
La de la niña pastorida ahora. Palillo y pandero.
Què no pot fallar a la teva nevera?
La carne.
Un lloc per perdre's de vacances.
Maldiva, no he ido.
Un esport que no sigui el futbol.
Que me guste el básquet.
Un hobby.
Bueno, los pájaros.
Tens alguna mascota?
Sí, un perro, se llama Oliva.
Alguna cosa que sempre portis a sobre amb tu?
Bueno, tengo en mi taquilla, tengo de mi cumpleaños que mi mujer y mi hija me hicieron una carta y tengo la carta con la foto de la niña colgada al vestuario.
Prendre alguna cosa amb els amics o quedar-te tranquil a casa?
Sí, de tomar cosas con los amigos, pero ahora me toca con la niña en casa.
¿Et vas treure el carnet de conduir a la primera?
El teórico, ¿no?, a la tercera, y el práctico sí, a la primera.
Un superpoder?
El de transportarme.
¿T'agrada parlar amb els mitjans de comunicació?
Depende, pero bueno, sí, sí, sí.
¿Com explicaries la norma del fora de joc a algú que no l'entengui?
Pues cuando un jugador del equipo rival que no está defendiendo está un poco más adelantado del medio campo y el otro equipo está por delante de la línea del medio campo.
La persona més famosa que tinguis al seu contacte al telèfon.
Hòstia, ara... no sé, o Ansu Fati.
Et posem a prova. Vas marcar-li al Sabadell la temporada passada amb el Badalona Futur a la Copa Catalunya. Quin va ser el marcador final d'aquell partit?
Creo que ganamos nosotros. 2-1, pues sí. 2-0. 3-2.
En la próxima entrega...
Nomino al jugador que debe más desayuno de la plantilla.